31 minuts, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres en Jaume Pla, en Víctor Alexandre i l'Eduard Gené. Molt bon dia als tres. I també avui incorporem la Maria Vila, que ve també a participar d'aquestes tertúlies, que tant en tant havia vingut, i li donem la benvinguda de nou. Molt bon dia, Maria.
Bon dia, gràcies.
Voldria parlar amb vostès d'aquesta imputació de la infanta Cristina pel cas Nóos i sobretot d'aquesta novetat que hem conegut avui a través de La Vanguardia. L'advocat i exdirigent de Convergència Democràtica, Miquel Roca, pare de la Constitució, perquè quedi clar, ha rebut l'encàrrec del rei en el cas que es desestimi el recurs de la Fiscalia Anticorrupció contra la imputació que dèiem de Cristina. Vaja, que Miquel Roca defensarà la infanta si tot tira endavant. Jo callo perquè he estat entrevistant a l'alcaldessa i he parlat massa i els demanaré que em donin la seva opinió. Després també tractarem com està el pressupost o el projecte de pressupost de la Generalitat i al final els demanaré, com sempre, per divendres una petita recomanació cultural, pel·lícula, obra de teatre o llibre que pugui servir per desconnectar una mica aquest cap de setmana qui tingui dies lliures. Va, Eduard, comença.
Però escolta, aquí parlem molt tu o l'alcaldessa?
Jo també, però va, vinga, que va. Tenim 28 minuts.
Escolta'm, a mi em sembla interessant el fet aquest de la imputació per un motiu, perquè seguint el que va dir el rei en el seu moment, la justícia ha de ser igual per tothom. Jo voldria recordar només així d'entrada, encara que el rei va dir això, que hi ha l'article 56.3 de la Constitució diu que la persona del rei és inviolable i que no està subjecte a responsabilitat. Per tant, si el rei diu això i per altra part ell és el primer que no pot estar doncs, ni jutjat, ni tractat, ni imputat, ni res de res, malament anem. El fet de que hagi sorgit la defensa, o sigui, hagin designat el Miquel Roca com a defensa, demostra una diferència substancial, no? O sigui, l'advocat que tenia fins al moment que té el senyor Urdangarín, doncs és un advocat, diguem-ne, normal, per entendre'ns, amb cometes, entre cometes, i el senyor Miquel Roca, òbviament, és una altra cosa. I com a conseqüència hem de suposar que, efectivament, aquesta imputació que va contraportar La Vanguardia d'ahir amb unes declaracions d'una persona molt, molt renombrada del judicial de Catalunya, deia que una imputació no vol dir culpabilitats, sinó senzillament la demanda d'algú perquè vagi a declarar sobre un tema determinat, sobre un punt determinat, doncs vol dir que això està prenent una via de creu. Jo, personalment, el que penso és que aquest tema que va sorgir a totes les portades de tot el món en aquest moment, declaracions com el senyor García Maragall són molt divertides perquè parla com d'aquesta cosa que en diuen marca Espanya. A mi quan es parla de la marca Espanya en fot negre, però la marca Espanya, la marca Barcelona, la marca Sant Cugat o la marca que vulguis. O sigui, em sembla un desastre, però es va mostrant perfectament com va aflorant tota una sèrie de coses que demostren que en aquests moments que existeixi una monarquia és el més anacrònic del món.
Maria, com ho veus tot plegat?
Jo confio que la monarquia aguanti, perquè si no, nosaltres ens n'anem. Nosaltres, vull dir, Catalunya i les perspectives d'independència ens n'anem amb ella. És a dir, crec que una tercera república ara mateix mataria d'arrel el procés català, com ja d'altra banda no seria la primera vegada que passa, i per tant jo evidentment no tinc cap simpatia per la monarquia ni res que s'hi relacioni, però si tenim en compte tot el que hi ha en joc, jo des d'ahir defenso ja la coronació de Felip VI i si fos espanyola potser intentaria ressuscitar el carlisme, però jo defenso des d'ara ja la Felip VI com el proper rei, i que crec que és el que han de fer ja aquells que s'estimin o que creguin en aquest projecte. O sigui, Joan Carles, i de fet el propi, avui crec que era la portada del Mundo, el propi príncep s'està desmarcant des del primer moment de totes les declaracions que està fent la Casa Reial sobre el tema.
Víctor?
Sí, sobre això que deia ara l'Eduard del senyor Margallo, de fet, crida molt l'atenció, ja diu molt, que el senyor Margallo estigui més preocupat per la marca Espanya, així és com ho va dir, que no pas per la corrupció que hi ha al darrere. És a dir, que el que li preocupava era la imatge de l'Estat, no la corrupció que altera aquesta imatge. Però, deixant això de banda, abans, quan parlaves de la Constitució, que diu que el rei és inviolable i que no està sotmès a responsabilitat, la pregunta que et ve sempre és dir, que no hi és tot? Perquè les úniques persones que no estan sotmeses a responsabilitat, que no tenen responsabilitat, són les persones que no hi són totes. Que no, clar, llavors, però si és una persona normal, quan aquests dies hem sentit tant la frase de que la democràcia espanyola és una democràcia doncs, que afecta a tothom, és a dir, que tots els ciutadans espanyols són iguals davant el que ells diuen l'imperi de la llei, no només no és veritat, sinó que és mentida. És mentida. És veritat que la imatge aquesta, que ara es transmet amb la infanta, té una clau negativa i una clau de positiva, en el sentit de dir, home, fixeu-vos quina corrupció hi ha, que fins i tot la infanta, la filla del rei, està implicada, i l'altra és dir, home, però fixa't quina democràcia més bona i més sòlida i més profunda és l'espanyola, quan fins i tot el fet que siguis doncs, filla d'un rei no fa que passi, no evita que tu puguis passar per davant d'un jutge. Tot això és teatre. No del Mourinho, no del de Mourinho, sinó del bo. Aquest sí que és bo. En el sentit que no és la infanta, d'entrada cal dir, si ha estat imputada, i és veritat que un imputat no és una persona acusada encara de res, és innocent, cal tenir en compte una cosa. Atesa la seva condició d'infanta, escolta, els indicis han de ser molt profuns perquè veritablement la imputin. Perquè si no hi haguessin indicis molt, molt clars, no imputarien una persona amb d'aquesta condició. Però deixant de banda això, és evident que aquesta persona no anirà mai a la presó per gros que sigui el delicte que pugui haver comès. Mai. I aquí sí que és per raons de bressol, per raons de naixement, pel fet de ser infanta. No anirà mai a la presó. I tampoc no anirà mai al seu pare, malgrat els delictes que pugui haver comès, perquè és inviolable i, a més, no està sotmès a responsabilitat. I, a més, no el pots criticar. Compte. Perquè segons què diguis, ets tu qui va a la presó en relació al rei. O la sanció econòmica pot ser monumental. És a dir, i això sí, l'has de mantenir. L'has de mantenir i no el pots criticar. Per tant, no és veritat que la democràcia espanyola sigui tothom igual davant la llei. I, és més, si veritablement això és així, que la infanta és igual que qualsevol ciutadà del carrer, aleshores, per què serveix la monarquia? Per què serveix la Casa Reial?
Jaume. I tanquem aquesta ronda inicial.
Bé, jo el que crec és que el que passa que ara en el govern li va molt bé el tema perquè tornen a posar una altra cortina de fum, en aquest cas molt espessa, contra el tema del Gürtel, que per mi el cas Gürtel i el cas de Bárcenas és molt més important que la imputació a la infanta, i fixeu-vos que ara hi ha tot un moviment contra els jutges, no? Per exemple, aquest impresentable del senyor Martínez Pujalte, que jo em semblava que no estava a la política, perquè és l'únic polític del PP que van haver d'expulsar amb una plena sessió parlamentària. Si l'expulsen, escolta, aquest home no ha demanat perdó.
Tu pensaves que no hi era perquè es va afeitar i ara no porta bigoti.
Sí, bueno, aquest home està criticant el jutge que porta el cas de la infanta i dient que s'ha d'anticipar la seva jubilació i que el senyor ha d'acabar ja, que no. Esclar, per què? Perquè tots els jutges estan en el que ha passat amb el cas Gürtel, no? I el Bárcenas, que ja hi havia aquella pugna entre un i l'altre, al final se l'ha quedat el rut, perquè sembla que serà més comprensiu o més tou que no pas l'anterior, no? Tot això, mira, el de l'infanta se n'ha parlat tant ja que passi el que vulgueu, però el que per mi trobo greu és el que està passant a darrere, que és l'aspecte del cas Bárcenas i d'una corrupció absoluta del govern, i que això, si no es demostra, el govern no caurà. i perquè tirem endavant el que ha de caure el govern. I no caure el govern i presentar-se un altre partit amb eleccions, sinó que davant d'un cas tan greu el que ha de ser és sortir un Monti que intenti apanyar el país durant uns anys.
Jo l'anterior vegada que vam estar junts ja et vaig dir que això d'un Monti a mi no em sona gens bé.
Bueno,
no,
em sona gens bé, però afegir, mira Itàlia
com està. Jo t'ho dic perquè ho acabes de dir tu.
Ja, però mira Itàlia com està.
Jo volia afegir-me una cosa que deia...
Una
cosa que deia el Víctor abans, i no únicament, com deia jo, que aquest article de la Constitució diu que el rei és inviolable, sinó no us oblideu, parlant d'això de la justícia i fins a quin punt és veritat o no és veritat, no us oblideu que existeix una cosa que es diu indult. És a dir, que suposant per un moment
que
algú sigui sentenciat demostrant a més a més que és culpable d'allò que ha sigut jutjat, pot sortir una mà reial,
senyor Gallardón, també,
que digui indulto amb aquesta persona i per tant no hi ha pena.
Això és un, és a dir, això és un, és una cosa que existeix a tots els sistemes jurídics, igual com és el rei inviolable, però si fos una república ho seria el president de la república.
Però no comparo amb altre lloc. El que estic dient és que efectivament la justícia, el fet de dir hi ha una justícia en uns jutges i per tant tothom és igual davant de la justícia, no és veritat. Aquí i arreu on hi hagi indult. No aquí només, no estic dient.
Però vull dir que es parla de la monarquia com el gran... És a dir, jo el que vull dir és que si no fos el rei seria el president de la república, no seré jo qui defensi la monarquia i menys espanyola, però vull dir que em fa la sensació que a vegades es treuen les coses de mal en aquest sentit.
No, però un president pot anar a la presó. Un president pot anar a la presó. Un
rei no. Clar, el president de la República Francesa és inviolable també, per exemple.
Sí, però quan deixa de ser... Però clar, però és una persona escollida.
Clar, la diferència és... No és una qüestió democràtica, però no de la institució per ella mateixa.
Tu penses una cosa que hem viscut aquesta setmana, no? Si hi ha un ministre francès que ha tingut que dir-li.
Exacte.
Ha dimitit, senzillament, per tenir en compte a Suïssa. O després de les Caiman, no me'n recordo. És igual, ha dimitit.
Els Caiman.
Que després aquesta persona segueixi amb la seva línia. Aquest és un altre tema. Però vull dir, hi ha uns elements que aquí s'han convertit, s'han enquistat dintre del funcionament del país, de l'Estat, s'han enquistat de tal manera que ens semblava a tots, i a tots, m'incloeixo a mi, que eren absolutament naturals, i no ho són. No ho són, no és veritat. I sobretot el que no és veritat és que llavors es diguin determinades coses, tothom surti... Ahir el senyor, el que tu demanes que sigui Felip VI, doncs va sortir amb l'entrega d'aquest senyor i clar, ho diu amb una serietat i amb una cosa. A més, se li han fet pèls blancs a la barba, aquest home doncs ja és un home. Ja és un home, finalment. I clar, fa un tipus de declaració que tu l'escoltes, tu ets aliè a tot això, no? Tu surts de cop i volta, seus allà i dius, caram, sí senyor, quin discurs, ben centrat, ben dit, defensant la llei, sí senyor, tal com ha de ser. Malauradament, saps què passa? Que l'edat, en aquest cas jo... puc dir que tinc uns anys, l'edat et fa veure que hi ha unes coses determinades que sempre són les mateixes,
però si jo no,
amb la diferència... No, perdona, deixem-me acabar. Amb la diferència de que les formes externes canvien. O sigui que el fons és el mateix, la forma és diferent, perquè clar, no es poden dir o no es poden fer unes coses determinades en segons quin moment, perquè automàticament... cau.
Però el que no és lògic tampoc és que les coses ara es posin a un extrem determinat. Això que deien del príncep Felip, ara resulta que Girona, doncs diuen de retirar-li el títol de príncep de Girona.
I a Montblanc.
Però escolta,
no, de Girona
aquest senyor
Montblanc,
no ha demostrat res fins ara, per tant, em sembla que degradar-lo d'aquesta manera, sobretot a Girona, Montblanc és un honorífic, però Girona té una activitat perquè hi ha la Fundació Príncep de Girona.
Sí, però es demana el canvi de nom de la Fundació. Es demana el canvi de nom de la Fundació.
I que li tirin el títol.
Sí, també.
Que li tirin el títol, em sembla que...
Diuen que no el faci servir.
No, però jo, tornant en el cas Bárcenas, això que deies del ministre que ha enfonsat a l'Holanda perquè tenia caimans 600.000 euros, aquí el ministre Montoro no diu ni piu i està tan implicat com aquest ministre, perquè ell no té diners, no ho sé, vaja, si té diners a les Caiman, però va dir que l'amnistia fiscal era per gent que volien aportar diners però que no fossin estafadors demostrats. I el Bárcenas ha hagut de declarar al seu advocat que s'ha acollit a l'amnistia fiscal, quan el senyor Montoro ho va negar. Això no entenc com no és motiu perquè el senyor Montoro d'una vegada dimiteixi, a part que és un ministre absolutament inepte, no? I m'estranya la posició inclús del PSOE, que calla i amaga la mà, perquè té una actitud absolutament tova, no. S'hi va posar un moment, però ara no diu res més.
El PSOE també és monàrquic, eh?
És més monàrquic que el PP, sí, des de sempre, des sí, sí, de la transició. Sí, sí, sí.
Però una cosa, sí. Aquest procés, ara en què ens trobem, en què està imputada la infanta Cristina, que podria desembocar, potser a mitjà termini, amb una tercera república, una referència que feia ara la Maria, tenint en compte que també des del govern espanyol estan fent alguns moviments per intentar millorar el finançament de Catalunya, perquè diuen que com l'independentisme actual es basa sobretot en arguments econòmics, doncs potser amb 4 o 5 monedes es pot tranquil·litzar la població de Catalunya. Tot això, tot aquest context en què ens trobem, en aquests moviments paral·lels, poden acabar afectant el procés que representa que Catalunya ha iniciat cap a la independència, cap a aquesta consulta? Creuen que pot arribar a desactivar tot aquest moviment que vam veure l'11 de setembre al carrer, que des de Madrid estiguin fent moviments estratègics per intentar desactivar de manera més o menys sutil tot el procés? Deixo aquí la pregunta.
Sutil jo no diria, perquè la prova és que n'estem parlant, és a dir, la subtilesa no forma part del tarannà espanyol, sempre ha estat ordena i mando, no? Per tant, no és la subtilesa el seu fort. Però, no sé, això de la Tercera República no sé si estan, no veig tan clar, en el sentit que justament estan tractant molt bé la imatge d'aquest senyor Felip VI, no? Si arriba, que és justament el fet que porti barba i tot això, està estudiat, a més, forma part de la imatge de transmetre que no és un pipiolo, un noiet jove que acaba d'arribar i que ara és un home madur per agafar les regnes d'un estat, i diu, escolta, seria millor que deixis la barba, com que més tens cabells blancs va molt bé perquè ja dones una sensació de molta vida al darrere, i per tant doncs ja quedes bé en els actes solemnes. Els discursos són d'una buidor profunda, no? D'entrada, a mi personalment, la persona que em diu coses que li ha escrit una altra no em mereix crèdit, ho sento, perquè prefereixo una cosa maldita però sincera, honesta, escrita per tu, que t'ho escriu un tercer, que aquell ho escriu molt bé. Sí, però això ho diu el tercer, no? I si tu ets incapaç d'escriure els teus propis discursos, i vol dir que no et passen el paper i tu llegeixes, no?
Això ha sigut sempre... Vull dir,
sí,
això,
jo sé que ha sigut sempre, no? I en polítics, I en polítics, perquè...
L'únic que em sembla que s'escriu els seus propis discursos era el president Pujol, la resta...
Sí, això es nota sempre en un polític, perquè, clar, es transmet. Hi ha un ànima en un text, en un missatge, que quan... per defectuós que pugui ser, poc acadèmic que pugui ser, quan és teu, és net, com a mínim és transparent. Quan ve d'un altre, sona potser millor, però és més buit, oi? Però al marge d'això, fixeu-vos que hi ha un intent de redreçar la situació, i com que jo crec que l'honestedat d'aquest jutge, en principi em sembla honest, el que ha fet, si abans no tenia prou evidències, ara com que l'altra part n'ha presentat proves, és evident que l'havia d'imputar-la, però hi ha, des del punt de vista ja del PP, el sector que diu, bueno, què podem fer? Atès que no podem carregar-nos això, doncs ens carreguem el jutge.
Clar.
I aleshores ve el descrèdit de l'adversari, diguéssim. Com que no tenim elements per tombar totes les proves que té el jutge a la seva taula, doncs aleshores desacreditem el jutge, el desqualifiquem personalment. I què s'està dient? Les veus oficialment, Estan dient, no, el que passa és que aquest jutge el que té és afany de protagonisme. Aleshores, esclar, tu imputes la infanta perquè tens afany de protagonisme, no perquè siguis un bon jutge. És a dir, jo, hi ha dues ànimes a dintre d'Espanya que unes voldrien el retorn a una república per tal de poder redreçar tot aquest tema que veuen que Catalunya se'ls en va, i per l'altra, doncs, ostres, la monarquia també la necessiten perquè no han estat mai una democràcia sòlida. I aleshores, sense aquesta institució, doncs són incapaços de mantenir-se com es mantenia un altre estat sense monarquia.
Però aquesta política de desacreditar els jutges li va molt bé perquè és conseqüència del que passarà després amb el cas Bárcenas, perquè el van destituir, entre altres causes, el senyor Garzón, perquè va ser... el que va treure el Gürtel i les escoltes bueno, a la presó.
Estàs d'acord amb això?
No, i tant.
Per les escoltes a la presó, o sigui, sí. El problema del Garzón...
I el que ho va denunciar va ser el que estava a la presó. O sigui, el que estava
home,
a la presó...
Clar, perquè era el que veia els seus drets fonamentals violats, però ja. És gravíssim. I el, i ell
I
va
el que
tenir
ha fet el senyor Gürtel no és gravíssim.
També,
que està a la presó.
Però dir que del Gürtel l'únic que ha acabat a la presó és el jutge, és veritat, però no per això, és perquè el senyor Garzón és un mal jutge...
És un mal jutge,
les escolt i escoltar... algú que està a la presó és carregar-se completament
no
de la legislació.
No em diguis que és un jutge, per favor, perquè...
I tant que sí,
no...
i deia el fet és que està inhabilitat i espero que per
exacte,
molts més anys.
Exacte.
Home, aquí vam tenir l'operació Garzón, dues persones que van patir
el
que va ser el senyor
sí,
Garzón.
Senyor, sí,
senyor. Per... L'Eduard Pomar i en Jaume Piqué.
El Ramon Piqué.
Ai, Ramon Piqué, perdó. Sí,
sí. Però el...
Jo havia preguntat pel Roc al començament, jo dic perquè
el
si
Pep, que és un moderador molt moderat,
molt ens, modero, jo
ens preguntava una cosa i se'm seguia amb una cosa.
Sí,
escolta,
sí, pot haver-hi algun
tu parlaves, jo ja vaig dir que el camí de Ítaca quedava molt lluny i continuo dient-ho exactament igual. I un amic que no el tenim aquí, fa dies que no ve, em anava dient sempre que cada vegada que el govern espanyol feia una cosa... com aquest, d'aquesta mena, doncs ajudava a que la cosa avancés i progressés cap a la independència. I jo sempre li dic el mateix, aplico aquella cosa del bolero tan antic, suave que m'estàs matant. No cal ofegar massa, ofegar una miqueta.
Però és que ara ofega molt,
la gent,
ara molt.
Ofega igual, amb petites dosis.
Amb
petites dosis, com deia aquell, diu, no hi ha verí, no hi ha verí, hi ha dosis. Qualsevol producte no és verinós en si, sinó que si dones la dosis que li dones pot matar o no, i això és una cosa que està feta. La gent en general el que vol és viure mitjanament bé, seguir cobrant la pensió als pensionistes, seguir tenint feines que treballen, cobrar un sou decent per poder fer vacances, etcètera, etcètera. En general, estic parlant en general.
Sí.
Aleshores, si veuen que això està en perill, tothom s'arronsa.
Clar, sí, senyor.
Tothom.
Sí, sí, sí.
I el que digui que no, escolta'm, serà una minoria molt minoritària.
És que les revolucions del sofà no es fan, clar.
Evidentment. Llavors, què passa? Que tota l'operació, o sigui, el Rajoy és el prototipus, el polític prototipus per poder fer una cosa com aquesta, sense mai contestar, bueno, ja no contesta ni una pregunta, però això marxa, sense mai afrontar de cara determinada cosa, no ho fa, i el que està fent senzillament és que tots els seus acòlits vagin fent la feina que han de fer, i la reunió, la famosa reunió del president Mas amb el president Rajoy és una demostració de com està la situació. És una demostració, primer que no es diu. El mateix dia es produeixen diversos actes a Madrid, amb quantitat de, o sigui, hi ha un desembarc a Madrid d'un que fa una conferència, de l'altre que fa una altra reunió, i del senyor Mas, i ningú ho sap fins al cap d'uns dies. Però ningú ho sap. Ho saben gent, però no el públic en general. I després surt això, i sense explicar ben bé què van parlar. Perquè, clar, llavors els barons doncs, autonòmics s'aixequen perquè diuen que ningú ha de ser diferent, no sé què. Escolteu. Això és un teatre brutal, com deies molt bé, és teatre brutal, és teatre absolut. I la gent, mentrestant, determinada gent, doncs amb bona fe, pensant-se que una cosa determinada funcionarà. Per tant, jo no vull la monarquia, punt número 1.
No,
punt número
2,
escolta, deixa'm acabar. Punt número 2, penso que la república queda molt lluny, l'espanyola i la catalana, lluny, molt lluny. I el camí s'anava fent, però que ni molt menys una cosa que fa mig any doncs molta gent deia hosti, això ja està aquí a punt de caure, no és veritat, i no és veritat, i continuo dient que mentre no es produeixi des de fora d'Espanya una pressió important amb els 5 països que tenen el vet a la ONU i determinats països de dintre d'Europa, això no funcionarà, no pot funcionar.
Però això és el marge de la república o de la monarquia.
El marge, exactament.
Completament a part.
Sí, senyor.
L'important és el dret a decidir. Clar.
L'important és que et deixin decidir.
Que et deixin decidir, exacte. Però l'entorn no té res a veure.
Com que no té res a veure? I tant que té a veure.
L'entorn polític en l'aspecte o monarquia o república no té res a veure. El dret a decidir ho fem perquè volem marxar d'Espanya. Hi hagi qui hi hagi, hem de marxar, perquè tu dius, la situació està molt malament, però pensa que el pacte fiscal tal com es demana, no ens el donaran mai. Per tant, no hi ha camí darrere. Hem d'anar al dret a decidir i marxar d'aquí. Pitjor que estem ara ja és impossible.
Maria i Víctor, que així tanquem? Algun
no,
comentari
jo,
més?
O sigui, intentant aquests dies buscar arguments que poguessin donar una mica d'optimisme respecte al procés, perquè a mi em passa que tinc la sensació que això d'alguna manera està estancat i que ens dediquem a resistir, però només resistint serem com Occitània d'aquí 10 anys. I pensava que a mi em tranquil·litza, hi ha molta gent que pensa que és al revés, però a mi em tranquil·litza que el govern espanyol ara busqui una certa entesa, perquè vol dir que no estan tan convençuts que guanyaran com a mi em sembla que sí que s'ho pensaven quan el ministre Bert sortia a fer segons quines declaracions. O sigui, que l'agressivitat hagi baixat, és veritat que hi ha el risc que molta gent hi acabi caient i acabi creient en l'entesa, que crec que això és irreversible perquè hi ha determinades coses que ja no tornaran, però per altra banda em tranquil·litza sobretot per la banda del govern espanyol, en el sentit de, bueno, si es posen així és que tan clar no ho tenen. El que em preocupava de l'agressivitat era això, que dius, home, si van ja amb això és que es pensen que no hi tenen res a perdre. I en aquest sentit és una mica l'argument optimista que crec que donant la volta se li pot trobar. I malgrat tot això, jo sempre dic que serem independents malgrat nosaltres, malgrat els independentistes i malgrat tot, perquè crec que és una qüestió gairebé natural ja, és a dir, o això o acabem morts del tot, i és el que dic com Occitània d'aquí 10 anys. Per tant, crec que la cosa és massa, és a dir, pensaria que no hi ha voluntat si no fos perquè la situació és massa crítica per no tirar-ho endavant i portar-ho fins a les últimes conseqüències, fins i tot sense saber pròpiament els que ho han de liderar com s'ha de fer i sense tenir, com em sembla a vegades, una estratègia clara.
Víctor, per tancar molt breument, sí, i fem no, les recomanacions
sí,
en dos
no,
segons.
Sí, estic d'acord. El fet que intentin afluixar a la seva manera, perquè no afluixen res, des de la nostra perspectiva, però des de la seva, qualsevol petit detall sembla que afluixin molt. És un signe de feblesa, de saber que veritablement compta perquè aquesta independència està guanyada en cas que hi hagi un referèndum. Jo penso que la vida, si esperes que decideixin per tu, t'hi pots morir esperant que decideixin per tu, o et veuràs obligat quan decideixin a fer allò que no volies fer. De manera que si vols fer alguna cosa a la vida has de decidir per tu mateix i assumir-ne les conseqüències, però és que la vida no té sentit si no decideixes per tu mateix.
10 segons, recomanacions, molt breument.
Jo diria teatre, Hola. Tenim el Teatre Auditori, Oleana, David Mamet, a Mirasol, Pedrolo, amb Fusió Teatre, i el diumenge, a Vall d'Oreig, dos monòlegs de Rio Fo, Isabel Cràssimo.
Pel·lícula?
De cinema no gaire, jo diria, m'apuntaria una de les coses que ha dit l'Eduard, que és el D'ara a Demà, de Pedrolo, a les 9 del vespre a Mirasol, que és un muntatge fet per la Teresa Canes, que hi ha tan poc Pedrolo en els escenaris catalans que sempre és d'agrair trobar-ne algun.
Jaume, digues sí, alguna proposta,
jo,
algun llibre,
no tinc res per recomanar perquè segueixo pensant que la programació cinematogràfica és fatal. Ahir vaig anar al cinema a veure Cinema d'autor i em va entusiasmar. Estava ple de gom a gom,
que loig,
sí, però fantàstica, i estava ple fins a la primera fila. A la nit estava tot venut, penso, perquè no pot fer programació normal i haver d'anar només un dia a la setmana
perquè no volen Cinesa.
No volen Cinesa, i així està Cinesa, que no hi va ningú.
Maria, la Marta Rojals, no?, el llibre.
Ah, sí, és veritat, la Marta Rojals, ja el vaig acabar, és una novel·la generacional que li diuen, però a mi m'agrada molt, sobretot perquè lingüísticament és molt interessant com tracta el
títol,
el dialecte.
I marxem?
A primavera, estiu, etc.
Moltíssimes gràcies als quatre, fins la setmana que ve.
Bon dia. Adeu.